Doncs mira, avui 5 d'abril és el Dia Mundial de la Consciència. És una data que promulga la ONU des del 2019 i que consisteix en promoure una consciència global al món més enllà d'acords polítics o econòmics. Això ho van començar a fer el 2019. Des de llavors, pandèmia i guerra. No sé jo si el Dia Mundial de la Consciència està funcionant massa. Soc el Ricard Álvarez. Comencem a parlar des de COPE Lleida.
Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Dimarts, com et deia, 5 d'abril, hores d'ara amb 9 graus a la ciutat de Lleida. La temperatura i la meteorologia, doncs, que estan en boca de tothom, sobretot a les nostres terres, perquè és la tercera nit que ha glaçat. D'aquí uns minuts l'Arnau Vilà ens explicarà quina és l'afectació al camp, però també abans parlarem amb l'Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, perquè ens expliqui què és el que ha passat fins ara i, sobretot, que és el que ens espera avui i els propers dies. La Setmana Santa encara la veiem lluny, lluny. Potser podem començar a adivinar alguna història, però està lluny, eh? Està lluny. Avui és dia, hem de pensar dia a dia, nit a nit, eh? Que les gelades estan fent molt mal. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. És dimarts, és dia en què parlem amb el nostre advocat, el Josep Lluís Gómez, de Q2 Consultors. I també estarà amb nosaltres el Joan Bellmunt per parlar de Setmana Santa, que és la setmana vinent. Amb ell ens plantarem a la una. A partir de la una seguim el nostre viatge per conèixer els cellers de l'ADO Costes del Segre. Avui coneixerem un molt proper, però ja t'avanço que via telefònica marxarem cap a Barcelona, perquè hi ha la Barcelona Wine Week, la Setmana del Vi de Barcelona. És una fira a nivell de tot Catalunya on hi ha molts cellers representats i la DEO Costes del Segre té una bona representació. Estarem allí també i parlarem amb el nostre sommelier, amb el Felip Urbano. I a partir de 2:15, la tertúlia dels polítics, on ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Si tens, escolta, una proposta o un tema, ja saps que ens ho pots dir a través del nostre WhatsApp, 664-526-180. 9 graus, hores d'ara, Lleida. Armando Álvarez, què tal, bon dia.
Hola, què tal, bon dia.
9 graus, hores d'ara, però sí, el matí sí. Es nota que fa fred i bo, això és perquè a les nits està glaçant.
Sí, sí, l'entrada d'aire fred que van anunciar i que van tenir pues, durant el cap de setmana, pues, l'aire fred s'enclota, l'aire fred és més dens, és a dir, un mateix volum pesa més que l'aire sí. Càlid i s'enclota en les valls, en les fondalades, costa molt de desallotjar-ho, és a dir, de traure'l, i potser avui esperen que siga el darrer dia de glaçada, però la del diumenge va ser molt intensa, 3 dies consecutius, només lo trobem l'any 86, 12-13-14 d'abril del 86,
fa 37
anys... Altres anys també ha glaçat, no és que glaci molt sovint, aquí tenia jo davant el llistat, l'any passat ja el va fer una mica, però no tan, ni tan extensa ni tan intensa. Sembla que el fruit de pinyol, l'ametgel, el préssec, la nectarina, paraguayo, cirerer, tots aquests podien haver patit força. Clar. I esperem que el pomer, crec que s'haurà salvat, i el perer, pues així, així... Jo ara dels meus estudis molt endarrerits sembla que en la meva època se llançava àcido giberèlico per fer un creixement partenocàrpic, no en les llavors, per fer créixer les peres un cop s'ha englaçat la flor. No sé com estarà el tema actualment actualitzat, però sí que la collita es veurà minvat. És una gelada tardana que de tant en quan es produeix, es va produir el 96, 91, 86, es podien, de tant en quan ni passa d'una manera tan extensa i intensa. Sí. Ara ja anem de cara a l'ascens de temperatura.
Això anava a dir, esperem glaçada aquesta propera nit, pues, o pràcticament
ja no,
segur que no?
Ja no, pregar els 0 graus, però ja no. Li costa una mica de pujar la temperatura perquè l'aire fred, ja t'hi és molt dens i queda enclotat a les fondalades, al fons de les valls, dels embassaments.
Ara necessitaríem vent, no? Necessitaríem vent.
Necessitaríem una mica de vent de ponent que l'escombrassi, i després ja en la radiació solar, que és molt intensa en aquestes dates, com a primers de setembre, tenir les radiacions solars i la inclinació del rayo solar. Però també tenir una borrasca al sud de la península Ibèrica, al sud-oest, cap al golf de Cádiz, una mica a la costa de Marroc, que ens envia, aquí arriba de resquilló en forma de núvols alts, que frenen, filtren una mica la radiació solar i fa que els termòmetres no acabin de passar dels 15 graus. Mm. Però sembla que a partir de demà, començarà pues, la gran remuntada, perquè estem molt enrederits en quant a temperatures. I sí que ja s'esperen a partir de demà, principalment, sobretot dijous, un ascens de les temperatures que potser ja no abandonarien els 20 graus. És a dir, estem parlant de que de cop i volta passarem dels 13-14 d'ahir fins als 19-20 de demà i més amunt durant els propers dies, sense precipitacions. Ja. És a dir, la Setmana Santa sí que ja es comença a veure que seria majoritàriament temperada, amb unes temperatures fins i tot càlida. Podien superar els 20 o els 25 graus, sobretot a començaments de la propera setmana. Encara no està clar...
Sí, ara ens plantarem a 25 graus, Armand,
sí,
en 4
sí,
dies.
Sí, podria ser. Però és que ja sabem que el clima de Lleida és més extremat
Armando,
que de la costa.
Amb 10 segons, t'atreveixes a pronosticar la Setmana Santa una mica?
Només el començament, que podria ser força càlid.
Vale.
Força càlid, podrien arribar aquests 25 o més, però podria passar alguna línia de precipitacions, nada, encara que fos unes hores durant la setmana.
Vale.
És molt més difícil de preveure les precipitacions que no pas temperatures, perquè les temperatures són de gran abast territorial i les precipitacions són de petit abast en moltes vegades i costa més de precisar sobre el territori.
Bueno, però és Setmana Santa, sempre
divendres
plou un dia.
Divendres de la setmana que ve potser el tindrem més clar.
No, home, divendres de la setmana que ve, sí, no, divendres
no,
d'aquesta.
No, d'aquesta setmana.
El de la que ve ho tindrem claríssim.
Sí,
a més és divendres sant.
Serà festiu total, divendres de la setmana que ve. Però
Armando,
divendres d'aquesta setmana, sí.
Ens escoltem aquest divendres.
De moment s'han acabat les gelades.
Molt bé, ens escoltem aquest divendres, gràcies.
Bona setmana a tothom. Adéu.
Doncs apa, Armando Álvarez, el nostre meteoròleg, que ens ha posat al dia. Ara busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, de moment comencem parlant de successos, perquè un esquiador ha perdut la vida a la Vall d'Aran en veure's sorprès per una allau. Els serveis d'emergència han rebut l'avís pràcticament al migdia d'ahir, i l'esquiador s'ha vist arrossegat per l'esllevissada quan esquiava en una zona fora pistes de Baqueira, en concret a la zona d'Escornacabres. Personal de pistes i els pompiers d'Aran s'han desplaçat fins al lloc i han localitzat el jove inconscient, tot i que no es trobava atrapat. Després d'intentar reanimar-lo sense èxit, l'esquiador ha estat evacuat en helicòpter fins a l'heliport de Viella i traslladat després fins a l'Hospital Vall d'Aran, on ha acabat morint. Han intervingut en l'operatiu de rescat un helicòpter i una dotació dels pompiers d'Aran i una ambulància. I avui, perquè parlem del tema de les glaçades, i és que Ipsena denunciarà davant del Departament d'Acció Climàtica la contaminació que, segons l'entitat, generen les cremes contra les gelades als camps de fruiters lleidatans. Els ecologistes asseguren que la crema de compostos com ara la parafina i el fuel oil, compostos derivats del petroli, produeix una elevada pol·lució entre els pobles i ciutats de la plana de Lleida. Són altament tòxics i afecten greument a la salut, especialment per a persones grans, infants, dones embarassades i persones amb insuficiència respiratòria, assenyalen des d'Ipsena. Per això demanen a la conselleria que prohibeixi aquesta pràctica, ja que consideren que vulnera dràsticament la llei de protecció de l'ambient atmosfèric i la del canvi climàtic. A més, el PDeCAT demanarà al Congrés que el govern espanyol prengui mesures urgents per pal·liar les pèrdues que han generat les gelades als camps lleidatans en les collites de fruita de pinyol. El portaveu de la formació a la Cambra Baixa, Ferran Bel, ha explicat que registraran una proposició no de llei per instar l'executiu espanyol a actuar de forma ràpida i intel·ligent, i ha reclamat mesures que han d'arribar al sector amb caràcter immediat. I és que, com dèiem, aquesta tercera nit consecutiva de glaçades a Ponent acaba de malmetre la fruita que s'havia salvat. Arnau Vilà.
Doncs sí, perquè ja és la tercera nit consecutiva amb temperatures sota zero a les comarques de Ponent, i ha acabat de malmetre la poca fruita que s'havia salvat després de les gelades d'aquest cap de setmana. Els termòmetres s'han tornat a situar en alguns punts dilluns a menys 5 i menys 6 graus. Si ahir el Departament d'Acció Climàtica estimava en unes 50.000 les hectàrees afectades, aquesta xifra es veurà incrementada notablement segons els pagesos, i per això des d'Unió de Pagesos i Associació de Joves Agricultors ja han avisat que demanaran mesures extraordinàries per poder continuar endavant. El responsable de la fruita dolça de l'Associació de Joves Agricultors, Sergi Balué, es mostra molt sorprès davant la tercera nit de gelades.
Aquesta tercera nit ningú se l'esperava que fos tan forta, i l'afectació pues, ha sigut tan greu com la primera nit. Amb la següent conseqüència, que els arbres ja estan tocats de dues nits de gelades, la tercera nit, pues, si hi havia algun fruit que encara es podia salvar, pues, al final ha acabat afectat igual.
De cara a la campanya d'estiu es preveu una important caiguda de la mà d'obra per collir.
I obrim plana local, Arnau, perquè la Paeria exigeix ja la devolució total de l'estació d'autobusos de Lleida.
Així es va acordar amb els vots a favor de l'equip de govern de la Paeria, que van avalar l'informe jurídic que assenyala que l'objecte de la reversió ha de ser la totalitat de la finca i no una tercera part. Val a recordar que Edalsa es va negar a tornar a la totalitat del recinte del carrer Sarasíbar, que és el carrer darrere de l'estació, perquè consideraven que l'estar dividit en tres finques, que són la zona d'andanes, les taquilles i el local superior, només n'havia de tornar a la Paeria la titularitat de la zona d'andanes, ja que, segons Edalsa, les altres dos no estaven afectades per la concessió. La Paeria celebrarà aquest divendres un ple extraordinari per desestimar el recurs, i tot fa preveure que la concessionària portarà aquesta qüestió fins als tribunals.
I ara sí, et vam perdonar ahir, Arnau, però avui tornem amb els Jocs Olímpics d'hivern, perquè ara qui s'ha pronunciat és l'alcalde de Viella, que diu que no té sentit fer la consulta després d'haver presentat la proposta tècnica dels Jocs Olímpics.
El propi alcalde de Viella, Juan Antonio Serrano, ha sentenciat que no té massa sentit plantejar una consulta pels Jocs d'hivern amb el projecte ja en marxa. Per Serrano és un error polític des del començament el plantejament de la consulta, i que l'Aran sempre s'ha mantingut amb decisions molt clares i concises.
La nostra opinió de l'Aran ja la més clara que hi ha hagut des del començament, i bueno, nosaltres estem per la labor de que s'hagin uns Jocs Olímpics al Pirineu.
L'alcalde de Viella ha manifestat que una candidatura dels Jocs d'hivern dinamitzarà el Pirineu i, junt amb les infraestructures, es pugui acabar amb els dèficits que pateix.
Gràcies, Arnau. Nosaltres acabarem parlant de salut, perquè científics lleidatans han descrit per primera vegada un biomarcador que ajuda a diagnosticar aquesta malaltia de la fatiga crònica amb una eficàcia del 90%. L'aprofitament d'oxigen és un mètode de cribatge. I el Departament de Salut de la Generalitat ha comunicat en l'actualització de dades d'avui dimarts, ja sabeu que referent al Covid ara és ja setmanal, que el Pla de Lleida tenim 5 noves defuncions per Covid-19 i n'acumula ja el Pla de Lleida de 882 des de l'inici de la pandèmia. La regió del Pirineu es manté amb 185 morts des del 26 de febrer. Recorda que des de ja fa dues setmanes tots els positius de test d'antígens que et fas a casa o que comuniques a la farmàcia ja no passen a comptar, amb el qual és normal que les xifres que et donaré a continuació hagin baixat dràsticament. Però el que no enganya són les persones que tenim ingressades als hospitals, i de moment tenim a 53 persones, una menys que fa una setmana, ingressades per Covid-19 als hospitals lleidatans. Això sí, els crítics, els que estan a la UCI, s'han reduït fins a dues persones. La velocitat de contagi, la RT, baixa a 0,66 al Pla de Lleida i a 0,58 al Pirineu, i el risc de rebrot és de 199 punts a les comarques de Ponent i 272 a les comarques de Muntanya. Com et deia, tots els positius que comptaven ara des de les farmàcies o tu mateix després anant al CAP, tots aquests s'han deixat de comptar i per això han baixat les dades. Però fixeu-vos que fa dues setmanes teníem 55 persones ingressades i que ara en tenim 53. Per tant, aquí no ha variat massa la xifra. Busquem la notícia econòmica del dia, i és que l'Organització de Consumidors i Usuaris ha estimat que es produirà un increment de la despesa a la cistella de la compra de més de 500 euros a l'any en una família mitjana a causa de l'alça dels preus de l'alimentació. Dels 156 productes analitzats, el 84% ha pujat de preu respecte al darrer any, sent els olis d'oliva i girassol, el rentavaixelles, la margarina, la pasta, els plàtans i el salmó, els productes que més han pujat. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I els dimarts ja saps que marxem cap a Q2 Consultors, que estan a internet a www.q2-consultors.com, que tenen oficines a Barcelona, Viella, Balaguer i a Lleida, que a Lleida estan al passeig de Ronda número 57 i que tens un número de telèfon d'aquells que t'has de recordar, perquè mai se sap quan pots necessitar l'assessorament d'un advocat. 973 28 28 18, 973 28 28 18. Allí trobem, entre d'altres, el Josep Lluís Gómez, que és advocat. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Molt bon dia a tothom.
Escolta, anem a tirar enrere en el temps, Josep Lluís, perquè d'això ja va passar fa més de 2 anys, almenys la primera. Ara veureu de què parlem avui. Però és que, a més d'aquest tema, ja en vam parlar farà uns mesos, però em sembla que la cosa no ha quedat adormida, sinó que s'ha anat despertant. És a dir, recordem que fa més de 2 anys doncs, vam tenir ja la primera onada de Covid, el 2020, que vam tenir les restriccions, que vam tenir el confinament, que vam tenir doncs, l'obligatorietat de tancar, sobretot, els negocis del món de la restauració. Recordo fa uns mesos, uns quants ja, sense voler, Josep Lluís, que vam parlar d'un negoci de Girona que havia denunciat demanant compensació per haver-lo tancat. És a dir, escolti, jo tinc unes despeses, que no són les mateixes que obrir, però tinc unes despeses i deixo d'ingressar perquè no puc obrir. No sé com va anar aquella història, Josep Lluís.
Pues sí, Ricard, és un tema a recordar perquè els efectes del Covid no s'han acabat ni molt menys en cap dels seus nivells, no? Ni en el tema sanitari ni en
no,
el tema
ni
econòmic.
Molt menys. Però aquesta empresa de Girona, al final li van donar la raó, és a dir, la van indemnitzar?
Sí. O sigui, hi ha una sentència de l'Audiència Provincial de Girona del mes de febrer de l'any 2021, que va ser la que va obrir la llauna, en què amb una pizzeria, com tu bé deies, pues se li donava una indemnització en càrrec a la seva companyia asseguradora per el temps que, fins a una quantitat determinada, pel temps que va tenir aquesta tancada. I això va obrir la caixa d'estrons, de tal manera que es van popularitzar, per dir-ho d'alguna manera, les reclamacions, i, de fet, a veure, jo encara seguisso veient campanyes de premsa, de despatxos d'advocats que ofereixen els serveis per formular reclamacions. I cal dir que el tema no és pacífic, i tot i que sembla que majoritàriament aquestes reclamacions se rebutgen, també és veritat que unes quantes s'han acceptat, caldrà parlar en cada cas, i que el tema segueix polèmic, no? Aleshores, el que tenia aquesta por, el que reclamava era la paralització de l'activitat durant un temps. Penseu que la paralització de l'hostaleria ha anat venint i marxant en funció de l'evolució de la pandèmia, i que el que aquí hi havia és, com tenen molts negocis, és una pòlissa multirisc en què normalment s'indemnitza per a la paralització d'aquest negoci quan hi ha hagut una contingència anterior. Què vol dir? Quan hi ha hagut un incendi i ha estat el local tancat, quan hi ha hagut una inundació, quan hi ha hagut un robatori, doncs aquell temps que ha fet falta per fer les reparacions oportunes, doncs se paga una indemnització si aquesta cobertura jo l'he contractat, clar, perquè no oblidem que l'assegurança és un contracte obert on jo puc contractar més o menys cobertures, i evidentment aquesta, com més cobertures contracti, lo normal és que més me puja la prima d'assegurança. Però jo puc contractar una assegurança que, per exemple, en el cas de la meva baixa mèdica, per enfermetat o per accident, me paguen una quantitat diària, o quan jo cesso la meva activitat per determinades causes, en principi, és a dir, per causes preestablertes, doncs me donen una quantitat, no? Però, en principi, la idea és aquesta, que és una cobertura complementària d'una altra. Tinc una avaria elèctrica, se'm paralitza el restaurant, tinc un incendi, l'Ajuntament decideix fer obres davant de una zanja davant del meu porta i tinc que tancar, aleshores pues, se'm paralitza l'activitat total o fonamentalment i se'm dona una quantitat que pot ser un fixe diari, que era el que passava aquí a Girona, fins a un màxim, que en aquest cas era de mesos, o bé una quantitat, un percentatge en funció del volum de negoci. En el cas de Girona, la teoria del tribunal era que la pòlissa no estava signada i que hi havia que les exclusions del risc, l'exclusió de cobertura, no tenia que operar, perquè en aquest cas d'aquí, pues, el nostre signat no tenia que operar. Però, insisteixo, no és un tema de cobertura o no cobertura, és que en principi no estava contractat això. Perquè el comú, el freqüent amb les exclusions, és que no hi hagi cobertura quan aquestes restriccions vinguin imposades per una autoritat pública o per un supòsit de força major, que era el Covid, no?
Clar.
Però en aquest cas d'aquí, insisteixo, el que semblava que deia la pòlissa era que no cobria qualsevol tancament, sinó quan el tancament era derivat d'una altra causa. I aquí està la polèmica està servida, el tema està obert, per tant, cadascú tindrà que mirar pòlissa concreta, què ha contractat, tindrà que veure si està assignada, si no està assignada, i en virtut d'això d'aquí, pues, bueno, decidir si formulo una reclamació o no formulo una reclamació. Però no generalitzem, ja saps que no m'agrada mai generalitzar, sinó que cal mirar en cada cas, ho tinc contractat, no ho tinc contractat, com ho tinc contractat, què tinc signat, què no tinc signat, i sobretot també una mica si val la pena o no val la pena econòmicament parlant, és a dir, quina cobertura tinc. No vaig a ser aquells que diuen que va més la salsa que els caragols.
Sí. Heu de mirar la lletra normal, la mitjana i la petita. I tot això, de veritat, que de vegades no hi podem entendre de tot, o no hauríem d'entendre de tot, una mica sí, però a fons no. Doncs per això teniu a Q2 Consultors. Us assessoraran de manera personalitzada, que és el que ens estava explicant el Josep Lluís Gómez. Cada pòlissa i cada empresa i cada situació és un món, i per tant és una cosa que no l'hauríem de passar per alt. Si creieu que podeu estar coberts però no ho teniu clar, doncs escolta, un telèfon 973-28-28-18 que us explicaran si esteu coberts o si no, i si ho esteu o si no, reclamar-ho quan costa. És a dir, és que aquí ho hem de mirar tot, 973-28-28-18, rebreu informació personalitzada. Reitero, jo crec que és el més important, cada cas és un món. Hem parlat amb el Josep Lluís Gómez, que és advocat a Q2 Consultors. Josep Lluís, com sempre, un plaer, gràcies.
Molt bon dia, Ricard.
Ni Juanma Castaño, ni Carlos Latre, ni Mónica Carrillo. Lo importante es que el cliente salga ganando.
Yo les bajaría hasta 100 euros por su seguro de hogar. Y además que les incluyan servicio de manitas. Y por supuesto, asistencia informática 24 horas.
Vente a Línea Directa. Y para celebrarlo, participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, 917-700-700, en lineadirecta.com o entrando en la app de clientes. Consulta condiciones.
Mi casa. ¿Se va a quedar tan sola esta Semana Santa? Tengo que dejar mis plantitas bien regadas y guardar las bicis en el trastero y tengo que acordarme de cerrar bien las cortinas, que se ve todo. No sé si llevarme el portátil, que con esto del teletrabajo... El caso es que no me gusta dejar la casa cerrada tantos
días. Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Anchoas Codesa. Calidad, artesanía y dedicación definen nuestra serie limitada elaborada con la mejor pesca del Cantábrico y hecha 100% en Cantabria. Garantizado. Consíguelas en tu tienda especializada de confianza. Anchoas Codesa. Maestros conserveros desde 1976. Anchoas Codesa. De la mar a la buena mesa.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs sapa que ja ens plantarem a la una de la tarda. Ja sabeu que és setmana prèvia de Setmana Santa i això ja és com una tradició. Està amb nosaltres el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon dia a tots els oïdors.
Ja estem aquí a Setmana Santa.
La Setmana Santa arriba molt de pressa.
No sé, però estem al mes d'abril. Vull dir que...
El temps no s'atura. El temps és infinit i no s'atura.
Va ràpid,
I arriben, sí. Sembla, quan comences l'any, sembla avui... que queda lluny, no? I veus, ja això com aquest...
El gener costa, El gener costa.
Bé, tots els mesos penso que se fan costa amunt al començament, però després ja en pic som a mig i ja baixen tots.
De totes maneres, ara la pujada abans era el gener només, ara diuen que gener i febrer. Ja quan arribes al març ja comença a fer baixa.
I en la crisi que tenim, tot l'any es costa amunt.
Déu-n'hi-do, va.
Perquè Déu-n'hi-do la crisi que hi ha
sí, la gent,
les dificultats que té molta gent per poder... a fer front a les despeses que té, no?
Que
per
sí,
tant,
sí.
És una costa permanent, ja.
Escolta, la setmana vinent és Setmana Santa, aquest diumenge és Diumenge de Rams, són dates marcades al calendari i també, suposo, dates en les que al llarg de la història estan plenes de tradicions populars.
Estan plenes de tradició i nosaltres n'hem vingut fent ressò perquè és dels pocs mitjans que encara continua fent-se ressò de les tradicions, de les costums, i més aquestes de Setmana Santa, que per molta gent això ha canviat tan radicalment que ja no és Setmana Santa, sinó que són les vacances.
Efectivament.
Però nosaltres continuem parlant d'aquestes tradicions, d'aquestes llegendes, d'aquestes històries que durant segles s'han mantingut al llarg, al viure quotidià de la nostra gent, dels nostres avantpassats. Per això és bo parlar-ne una mica, encara que sigui breument, però fer un tastet, no?
Sí, home.
I cal dir pues, que la Setmana Santa ve com a acabament ja de la Quaresma, que la Quaresma són 40 dies de penitència i tal, i abans es simbolitzava a les escoles, es simbolitzava a molts indrets, penjant la vella Quaresma. I què era la vella Quaresma? La vella Quaresma era un bacallà sec, amb set arengades o set cames, que són les set setmanes que té la Quaresma, i a les escoles cada setmana anaven tallant una cama fins que s'acabava la Setmana Santa, la vella Quaresma, que volia dir que érem a la Setmana Santa, no? Les botigues de queviures penjaven llavors, vull dir, a la porta, doncs, per recordar als clients les privacions de menjar carn, penjaven aquells no sé si te'n recordaràs, que hi havia unes caixes redones de fusta que hi havia les arengades
sí,
a dintre,
sí,
les arengades salades, perquè era el menjar habitual de la Quaresma, no? I aquesta era una de les tradicions que era habitual, no? Com era habitual la cuina de Quaresma. Per què? Perquè el peix hi ocupava un lloc preferent, i antigament les peixateres recorrien amb gran cridòria per les poblacions i portaven grosses paneres de peix i muntaven parades al bell mig dels carrers. No com ara, que és d'anar al supermercat i encara s'hi troba rai. No, sí. Llavors, vull dir, se passava pels carrers venent tot això. I, a més, l'abstinència era, pues, no sols per la gent dels pobles, sinó per tot arreu, no? I les tripes de bacallà eren habituals. I la cançoneta què deia? Set setmanes de Quaresma només hem pogut menjar arengades, rovellades, mongetes i bacallà. O sigui que ja veus que això ja marcava la pauta. I com dius, estem ja a les portes del Diumenge de Rams, amb la benedicció dels Rams, que era una de les tradicions de totes les poblacions i de Lleida de Ciutat. Era típic venir la palma o el palmó i venir un ram d'olivera.
Home, i tant.
Vull dir, això suposo que tu encara ho has recordat.
El palmó, ui.
El palmó, vull dir...
A més, el palmó m'arribava a casa una o dues setmanes abans, el tenies al balcó...
sí, exacte, sí. Després, normalment, es penjava després al balcó durant tot l'any, perquè hi havia la creença de que aquell palmó benedit guardava la casa de qualsevol mal, de pedregades, de qualsevol mal, no? I es penjava al balcó.
Sí.
Igual com es penjava aquell lloreu, aquell ramet d'olivera que havies benedit, també es posava al balcó lligat. Són aquelles tradicions que han anat desapareguent. Avui, als pobles encara es fa la celebració del Diumenge de Rams, no amb tanta magnificència com es feia anys endarrere, però sí que es fa encara a molts dels nostres pobles, o a tots els pobles, perquè també hi ha pobles que ja no hi arriba ni el mossèn, i com que no hi arriba ni el mossèn, doncs ja no es fa la celebració. Aquí a Lleida Ciutat, cal recordar la gran celebració que es fa doncs, a la plaça de Santa Tereseta, l'església de Santa Tereseta, que potser és la més multitudinària que s'ha vingut fent. Tot i que aquests dos anys de pandèmia, doncs, això ja s'ha vist limitat, no? Però aquest any crec que tornaran a recuperar. Com es tornarà a recuperar la processó del Diumenge de Rams a la tarda, que fa dos anys també que no surt, que surt de l'oratori dels Dolors i va resseguint els carrers de la ciutat. Aquesta processó, tinc entès que aquest any es tornarà a recuperar, si no hi ha cap anomalia que ho impedeixi, i per tant anirem recuperant aquesta tradició. Llavors ja entrem ja de ple a la Setmana Santa, que això sí que ha canviat notablement, perquè anys endarrere aquests dies de Setmana Santa eren uns dies molt actius, i quan dic molt actius era perquè a tots els pobles i poblets es feia el monument a les esglésies, el monument per guardar el Santíssim durant aquests dies que no hi havia celebració. I en què consistia? Pues feien un gran aparament amb escales, amb escalinates, amb flors, amb domassos, etc. Però potser el més bonic era els majos que plantaven. I els majos que plantaven eren unes galletes que posaven les dones amb terra, fem, i que ho posaven al celler i ho sembraven de llenties, d'ordi o de vesses. I això creixia, i com que no li tocava el sol, això creixia com una mena de cabellera blanca, i d'això se'n deia els majos. I aquests majos eren portats també al monument per guarnir el monument. Hi havia una certa disputa, a veure quina senyora o quina dona podia fer els majos més reeixits, més bonics. I això també sí que ens ha desaparegut, perquè avui ja no es fa ni majos ni es fa monuments. Vull dir, és una cosa molt senzilla. També hi havia
a Lleida... Falta lloc a les cases, eh?
La costum a Lleida era d'anar passant per totes les esglésies a veure monuments. El divendres al matí, anar passant a veure monuments. Per tant, tenim el Diumenge de Rams, que la celebració de la benedicció de Rams, i diu també la dita que pel Diumenge de Rams qui res no estrena no té mans, perquè també era el dia d'estrenar alguna cosa a nivell de roba i de tal. A nivell de Setmana Santa ja hem parlat dels majos que es feia per guarnir el monument, i que el monument es feia i tenia lloc el Dijous Sant i el divendres al matí, fins que el divendres a la tarda es tornava ja a plegar i es desmuntava el monument la setmana següent. Hi havia una tradició que avui ens ha desaparegut, que és el salpàs o salious, que això tenia lloc el dissabte al matí, i passava el mossèn, el capellà, amb l'escolanet, tirant sal beneïda a les portes de les cases, a les llindes de les cases. Per què? Era la simbologia de que aquella casa quedava guardada amb la sal beneïda, que no hi passés res de mal. Si t'hi fixes, aquesta tradició la trobem ja quan veus aquella pel·lícula de Moisès, dels 10 manaments que surten d'Egipte i tal, veus que Moisès o Josué pinta amb la sang de l'anyell pasqual les llindes de les portes perquè el mal passi i no entri a casa dels israelites, sinó que entri a casa dels egipcis. Doncs bé, aquesta era la simbologia que aquí tenia el tirar la sal beneïda, que el mal passés de llarg d'aquella casa i que no hi entrés. Això també ja ens ha desaparegut, però encara hi ha alguna població, algun llogarret, com el Solsonès, que encara es manté aquesta tradició. Perquè les tradicions totes tenen centenars o milers d'anys algunes, però centenars. I aquesta tradició del sal i ous era una tradició que després el capellà se'l pagava amb ous, se li donava mitja dotzena d'ous, uns ous, que això servia per fer les mones el dia de Pasqua.
Ah, val, dic perquè si no...
Tot tenia la seva explicació. Això és igual com, per exemple, quan naixia un infant, aquell infant, la mare es quedava 40 dies a casa sense sortir, fent la purificació, i els 40 dies portaven l'infant al temple i volien dir, ja he fet la purificació, ja puc sortir. I això és el que, quan llegim la història de que Josep i Maria porten a Jesús al temple, és els 40 dies, és a dir, el dia 2 de febrer. el dia de la Candelera, que era típic encendre la llum. Sí. I, per tant, era una tradició mosaica que ens arribava fins als nostres dies. És a dir, jo sóc fruit, jo personalment, igual com la meva generació, sóc fruit d'aquesta tradició, perquè les nostres mares ens van portar al temple els 40 dies d'haver nascut per fer la presentació. Per tant, és ara que ha desaparegut centenars d'anys de tradició, centenars d'anys d'història.
De totes maneres, també et dic que les tradicions, ves que qualsevol persona jove les torni a posar de moda i tornen a ser el més modern de tota la història.
Bé, o sigui que és que
hi ha coses que passen, evidentment, i d'altres que si les tornen a potenciar tornen a ser la repera.
Però és que a vegades fins i tot confonem el mot tradició, perquè ahir era, ahir, sí, sentia per ràdio una tradició que parlava del món del futbol. I per tant,
veure, sí, no, sí.
Llavors, agafem el mot tradició com una cosa,
sí, tota la raó,
desfeta, pues sense cap sentit. Els divendres sant, Ricard, vull dir, hem de fer una mica de record de les processons que hi havia, els viacrucis als matins, la processó del divendres sant a la tarda, que encara aquest any també crec que tornarà a sortir, la que sortia de l'església de la Sang.
Crec que sí,
amb els passos, etc. I recorrerà els carrers de la ciutat, no? Fins a arribar el dissabte de Glòria, que el dissabte ja deixem d'esmentar algunes tradicions, com per exemple una que n'hi havia, i avui ja ens dirien, si la parléssim o l'expliquéssim, que som no sé com, és la de matar jueus, perquè llavors hi havia la tradició de matar jueus amb els carraus i les matraques de Quitxalla, feien molt soroll perquè com que els jueus havien matat a Jesús calia eliminar els jueus, no? Aquesta, per sort, és una de les tradicions,
sí,
que ja ha desaparegut, que ens dirien vés a saber el què. Però arribem així al diumenge de Pasqua, al diumenge de Caramelles, que és el gran dia, la eclosió de la Setmana Santa, de la tradició de la Quaresma, que és la resurrecció de Crist. I la resurrecció de Crist es produeix la nit de dissabte al diumenge de Pasqua, amb la missa de mitjanit, amb les fogueres, amb el foc nou, amb la renovació, etc. I el diumenge, durant molts, molts centenars d'anys, hi ha hagut la tradició de cantar caramelles, sobretot en pobles, en llocs rurals, i a Lleida ciutat també. Però ja això ha anat, aquí a Lleida ha anat perdent, a les grans capitals ha anat perdent, i es manté als pobles, sobretot als solsoners es manté, no? Que van en processó, bueno, en formació, tots els caramellaires, casa per casa, cantant, no? I la salutació que fan és: Déu vos guardi entre la casa, us venim a saludar i a cantar les caramelles, si per mi ens voleu dar. Llavors canten les caramelles, si els hi diuen que sí, no les canten. Si diuen que no, perquè vol dir que en aquella casa hi ha hagut algun difunt durant l'any, i guarden el respecte puntual i tal. I és a dir, tota una sèrie de tradicions que durant centúries s'han anat mantenint i que ara, pues, les hem recordat aquí condensades, com compactades, perquè són moltes i molt llargues les que hauríem de dir. Per exemple, vull dir, el que no podem tampoc cometre és que el dilluns de Pasqua la tradició d'anar-se a menjar la mona pels camps i pels de fora, la gent, vull dir, o en família, reunir-se
pues,
en família.
Aquesta la mantenim, aquesta.
Aquesta la mantenim. I el que sí que mantenim també en molts dels llocs és els aplecs de dilluns de Pasqua, perquè a moltes ermites s'hi fa l'aplec i s'aprofita per menjar la mona allí a la rodalia de l'aplec. Per tant, és una sèrie de tradicions que hem volgut recuperar en aquesta, ara que ja la Setmana Santa truca a la porta, no?
Doncs ja ho veieu, algunes doncs ja quasi bé són anecdòtiques, d'altres no. En fi, cadascú a casa, intentem mantenir les que tenim i si en podem recuperar alguna, doncs benvinguda sigui.
I les cassoletes de Quaresma són prou bones, no?
I tant.
Amb bacallà, amb l'oldú, amb els espinacs. I una de les realitats que no faltava mai també eren els bunyols.
Sí, senyor.
Els bunyols de Quaresma, vull dir que amb gust boníssim.
Fixeu-vos que a cada moment de la història hi ha associat alguna cosa gastronòmica.
Gastronomia.
Sempre,
gastronomia. Sí, sí, sí.
I a més, fa molts anys s'havia de fer la que era de temporada.
Exacte.
I la que tocava, amb el que havia a la temporada que tocava, doncs s'havia de preparar el plat.
És que
el
que no és lògic és aquesta distorsió que hi ha ara amb aliments, amb productes que hi ha al mercat.
N'hi ha tot l'any.
Exacte, n'hi ha tot l'any. Llavors, abans les cireres arribaven al maig. Els melons arribaven al juliol.
És veritat?
Bueno, ara no. Ara...
Melons i cindres, quasi... jo et diria... Home, no sé si tot l'any ara, però... Jo sí, ja fa dies que n'hi que en bec al supermercat,
Ha arribat, va passar Nadal, però... va passar el gener i els melons eren allí al supermercat.
Bueno, Joan Bellmunt, escolta, que hem parlat de la Setmana Santa d'aquest 2022 i de la Setmana Santa en general. Escolta, que passis bona Setmana Santa i bon dia de la Mona.
Igualment, igualment, bon dia de la Mona a tots els nostres oïdors, que a fer bondat, a ser prudents, que no, a no haver-hi massa massificació en llocs tancats,
sí.
Almenys sí, sí, a l'aire sí, lliure. Sí, sí, sí. I, bueno, no ens perdem per donar aquesta recomanació, sí, sí. No? Perquè és per la salut pròpia.
I tant que sí. I Joan, escolta, la setmana vinent, no, l'altra, ens tornem a veure i parlarem de Sant Jordi, ja.
Sí, parlarem de Sant Jordi i de la Mare de Montserrat, que són els dos patrons que tenim a Catalunya, que ni l'un ni l'altre són festius.
No, és curiós.
És curiós, això, són els patrons de Catalunya i no són festius.
Sí, sí, sí.
Però bé, Sant Jordi té unes connotacions especials i la Mare de Montserrat també.
Joan, una abraçada, cuida't.
Bona Pasqua, adeu.
I nosaltres que ja buscarem les senyals horàries, ens plantem a la una, sóc el Ricard Álvarez, després hi tornem, d'aquí uns minuts, al migdia de Cope Lleida, avui coneixent un altre celler de l'ADO Costes del Segre, i a dos quarts de dues, la nostra tertúlia dels polítics.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. La masacre de Bucha en Ucrania ha causado una conmoción mundial, pues que añade más presión a la Unión Europea para que endurezca sus sanciones contra Rusia, porque visto lo visto, las que se han impuesto hasta ahora, pues no han servido para frenar los planes de Vladimir Putin. Así lo ha reconocido esta mañana en Herrera, en COPE, el representante de la diplomacia europea, Josep Borrell.
Hemos de reconocer que las sanciones, la amenaza de las sanciones económicas, no ha detenido la guerra. Dijimos por activa y por pasiva, las sanciones serán masivas, el coste será muy alto. Esta amenaza, los hechos lo demuestran, no ha impedido la guerra. Pero la aplicación de las sanciones tiene que resultarle muy costoso para Rusia. Para que sea realmente costoso, hay que actuar en el campo de la energía.
Hay que dar un paso más, y aquí precisamente es donde está el problema. Por un lado, se encuentran los países que piden que se cierre definitivamente el grifo del gas, el petróleo y el carbón rusos, por los que la Unión Europea transfiere cada día cerca de 700 millones de euros al régimen de Vladimir Putin. Pero hay otros que defienden que esas sanciones no pueden acabar haciendo más daño al sancionador que al sancionado. Y aquí es donde se sitúan Alemania y Austria, grandes dependientes del gas ruso. Bueno, pues en este contexto, esta tarde el presidente de Ucrania interviene en el Congreso de los Diputados, un discurso que vas a poder seguir aquí en la tarde de COPE. Volodymyr Zelensky insistirá en que se castigue a Putin como criminal de guerra. La verdad es que son espeluznantes las imágenes que hemos visto de esa matanza sangre fría cometida por las tropas rusas en su retirada de la ciudad de Bucha. Esta misma noche han encontrado 5 cadáveres en el sótano de un hospital infantil. Estaban maniatados, fueron torturados antes de ser asesinados. Para comprobar el horror que se ha vivido allí, solo hay que escuchar lo que cuenta nuestro enviado especial que ha estado precisamente en esa ciudad, en Bucha. Mikel Ayestarán ha hablado con sus vecinos, los que han logrado sobrevivir. Por ejemplo, Yaroslav, que habla de su vecino que perdió la vida por intentar buscar algo de leña.
Decidió salir a coger leña, sabía que los movimientos estaban totalmente restringidos por parte de las fuerzas rusas, él se tuvo que arriesgar para no morir congelados, salió a por leña, le dieron el alto los francotiradores, él gritó, soy civil, se escucharon 5 disparos y no volvieron a ver a Oleg con vida.
Los testimonios de los supervivientes no dejan lugar a dudas. Es imposible que entre todos se hayan podido inventar un montaje, por más que Rusia niegue haber cometido esta masacre. Nadie duda de que estamos ante crímenes de guerra, pero ¿se podría juzgar al presidente ruso Vladimir Putin por ello? Los crímenes de guerra engloban varios delitos, por ejemplo, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la violación, y son perseguidos por la Corte Penal Internacional. La cuestión es que Rusia no ratificó el tratado que reconoce a este tribunal, luego no se va a someter a él. Para que Putin fuera juzgado, se necesitaría la creación de un tribunal especial que juzgara solo los delitos que se están cometiendo allí en Ucrania, como pasó, por ejemplo, hace años en la antigua Yugoslavia o también en Ruanda. Y este tribunal lo tendría que crear el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, consejo del que forma parte Rusia, que además tiene derecho a veto, por lo que resultaría casi imposible que se llegara a conformar. El tiempo dirá, pero parece bastante improbable que, pese a las atrocidades que se están cometiendo en esta guerra, veamos a Putin sentado en el banquillo. Pues hay más noticias también destacadas que debes conocer en este martes y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, empezamos con una pregunta clave en este día, Pilar. ¿Sube o baja el precio de la luz?
Sube.
Pues no, baja. Mañana vaya, baja no el precio una. De la luz. Pagaremos 255 euros el megavatio hora. Hoy estamos pagando 265, el valor más elevado desde el pasado 11 de marzo. Es 6 veces más cara que hace un año. Por tramos horarios nos va a costar más entre las 8 y las 9 de esta tarde, cuando pagaremos 301 euros aproximadamente el megavatio hora. Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Murcia, Comunidad Valenciana y las ciudades de Ceuta y Melilla siguen en alerta naranja o amarilla por fuertes vientos y oleaje, nevadas o lluvias. Mañana casi desaparecen esas alertas y el jueves por fin suben las temperaturas. Tendremos un tiempo más propio de la primavera, cielos despejados, excepto en Galicia. Eso sí, prisión para dos ladrones, esta es buena, que atracaron en una joyería del centro de Tarragona con un arma de fuego simulada. Uno de ellos se había disfrazado de anciana y se apoyaba en una muleta para fingir ser un cliente. Iba cojeando y todo, vamos, que te la encuentras y al final, Pilar, la acabas ayudando a llevar la bolsa de la compra si te descuidas. Bueno, y ante la próxima Semana Santa, el Vaticano se ha sumado a la desescalada de las medidas en muchos países por la baja incidencia del coronavirus, invitando a cumplir las normas de las autoridades de cada país. Además de pedir prudencia y evitar comportamientos que podrían conllevar riesgos, se ha invitado a los obispos a pedir por las víctimas de las guerras y en especial por la de Ucrania. Y también en este año, en el que coinciden en abril la Pascua judía y la ortodoxa, la Semana Santa y el Ramadán, representantes de las comunidades judías y musulmanas y de confesiones cristianas se van a reunir esta tarde en un hotel de Madrid. Entre otros estarán el arzobispo de Granada, don Javier Martínez, el presidente de la Federación de Comunidades Judías en España y el deán de la Catedral Ortodoxa Rusa, para compartir los fundamentos de su celebración y realizar una oración en común por la paz en Ucrania y el fin de los conflictos en el mundo.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
En los deportes, Liga de Campeones, Manchester City, Atlético.
Comienzan los cuartos de final de la Liga de Campeones. El Atlético juega en el Etihad contra el Manchester City. Simeone y Guardiola se han repartido elogios en la previa, pero los dos apuntan a los futbolistas como determinantes.
En los equipos donde me ha tocado estar, nunca he podido tener la posibilididad de tener los Xavi, los Busquets, los Piqué, los Iniesta, los Messi. Ahí, más allá del gran talento que tiene Guardiola, tuvo la suerte de poder estar acompañado siempre de extraordinarios jugadores.
Los jugadores, este juego lo he dicho mil veces, el juego pertenece a los jugadores. Pero soy un entrenador muy bueno, eso sí. Un visionario cuando gano y cuando pierdo soy un... ¿Qué se cree ese tío?
El partido es a las 9 de la noche, mañana juegan el Real Madrid y el Villarreal, y el jueves lo hace el Barcelona en Frankfurt en la Europa League, pero está pendiente de las renovaciones de Dembélé y de Araujo. Elena Condis.
Las negociaciones para la renovación de Dembélé se reactivaron anoche en Marrakech a petición del propio jugador. Mateo Alemany viajó hasta allí, se reunió más de 3 horas con el agente del francés. Tratan de buscar un punto intermedio, pero las posturas siguen alejadas. Desde el Barça lo ven complicado, pero se han emplazado a seguir negociando. La otra carpeta pendiente, la renovación de Araujo. Mateo Alemany se va a reunir en las próximas horas con sus agentes. El central uruguayo ha dicho que quiere quedarse sí o sí, por eso son optimistas con el acuerdo.
Una noticia más, informa Roberto Arrillaga que Julio Velázquez va a ser el nuevo entrenador del Deportivo Alavés después de que conociéramos ayer la destitución de Mendilibar. Y recuerden, tiempo de juego desde las 8:15 con el Manchester City Atlético de Madrid y el Benfica Liverpool.
Estás en Mediodía Cope.
Migdia. Cope Lleida. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 7 minuts i mig per sobre de la una. Ens acostem als 12 graus a la ciutat de Lleida, tot i que és la tercera nit de glaçada. Busquem des de l'Agència Estatal de Meteorologia la previsió del temps pel que queda de dia i també de cara a demà. Ho fem avui amb el Said Esbai. Said, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui dimarts a Lleida, cels ennuvolats amb núvols mitjans i alts aquesta tarda. Temperatures en ascens amb valors màxims de fins a 18 graus a la Seu d'Urgell, 16 a Balaguer, 15 a Lleida Capital i Tàrrega i 10 a Viella. També tenim vent variable fluix. Per demà dimecres, cel ennuvolat a primeres hores disminuint a poc ennuvolat amb alguns núvols d'evolució diurna a la tarda, més abundants al Pirineu i Prepirineu, on podrem registrar algunes precipitacions dèbils al vessant nord. La cota de neu se situa entre els 1.400 i 1.600 metres, temperatures mínimes en ascens, màximes també en ascens a la depressió central i vent de component oest fluix. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Said. Busquem aquesta darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Doncs t'explico que, per exemple, el tema de les glaçades, doncs tothom se'l mira d'un punt de vista diferent. Per exemple, Ipcena diu que denunciarà davant del Departament d'Acció Climàtica la contaminació que, segons l'entitat, generen les cremes contra les gelades als camps de fruiters lleidatans. Els ecologistes asseguren que la crema de compostos com ara la parafina i el fuel oil, compostos derivats del petroli, produeix una elevada pol·lució entre els pobles i ciutats de la plana de Lleida. Són altament tòxics i afecten greument a la salut, especialment per persones grans, infants, dones embarassades i persones amb insuficiència respiratòria. Per això demanen a la conselleria que prohibeixi aquesta pràctica, ja que consideren que vulnera dràsticament la llei de protecció de l'ambient atmosfèric i del canvi climàtic. Per la seva part, el PDeCAT demanarà al Congrés que el govern espanyol prengui mesures urgents per pal·liar les pèrdues que han generat aquestes glaçades als camps lleidatans en les collites de fruita de pinyol. El portaveu de la formació de la Cambra Baixa, Ferran Bel, ha explicat que registraran una proposició no de llei per instar l'executiu espanyol a actuar de forma ràpida i intel·ligent i ha reclamat mesures que han d'arribar al sector amb caràcter immediat, perquè és que, com dèiem, la tercera nit consecutiva de glaçades a Ponent ha acabat de malmetre la fruita que s'havia salvat. Arnau Vila.
Tercera nit consecutiva, amb temperatures sota zero a les comarques de Ponent, que ha acabat de malmetre la poca fruita que s'havia salvat després de les gelades d'aquest cap de setmana. Els termòmetres s'han tornat a situar en alguns punts a menys 5 i menys 6 graus. Si ahir el Departament d'Acció Climàtica estimava en unes 50.000 les hectàrees afectades, aquesta xifra es veurà incrementada notablement segons els pagesos i per això des d'Unió de Pagesos i Associació de Joves Agricultors ja han avisat que demanaran mesures extraordinàries per poder continuar endavant. El responsable de la fruita dolça de l'Associació de Joves Agricultors, Sergi Balué, es mostra sorprès davant la tercera nit de gelades.
Pues aquesta tercera nit ningú se l'esperava que fos tan forta i l'afectació pues, ha sigut tan greu com la primera nit. Amb la següent conseqüència que els arbres ja estan tocats de dues nits de gelades, la tercera nit, pues, si hi havia algun fruit que encara es podia salvar, pues, al final ha acabat afectat igual.
De cara a la campanya d'estiu, es preveu una important caiguda de la mà d'obra per collir.
De fet, el coordinador de la sectorial de primer sector de Junts, Cisco Escarda, preveu no només aquesta caiguda en la contractació en la campanya agrícola per la caiguda de producció provocada per les gelades, sinó també la posterior inversió amb maquinària agrícola.
Una repercussió amb tot. Ja et dic, estem parlant d'això, no es deixarà de contractar, però clar, hi haurà una baixada i molt important. Si la fruita hi haurà una baixada del 50%, jo crec que de lo mateix hi haurà una contractació del 50% respecte als altres anys. I llavors també la compra de maquinària, i tot és allò, és una cosa arrossega l'altra. Per tant, l'economia de les nostres comarques i aquestes comarques afectades se veurà bastant danyada.
I ara obrim la plana local a la ciutat de Lleida perquè segueix també doncs, la història amb la que fins fa uns dies era l'estació d'autobusos, que ara passa a ser doncs, una zona només per pujar i baixar. I és que la Paeria ara ja exigeix la devolució total de l'estació d'autobusos de Lleida cap a la Paeria, Arnau.
Doncs sí, perquè així es va acordar amb els vots a favor de l'equip de govern de la Paeria que van avalar l'informe jurídic que assenyala que l'objecte de la reversió ha de ser la totalitat de la finca i no una tercera part. Val a recordar que Dalsa es va negar a tornar a la totalitat del recinte del carrer Sarasíbar, que és el carrer de darrere de l'estació, perquè consideraven que al estar dividit en tres finques, que són la zona d'andanes, les taquilles i el local superior, només s'havia de tornar a la Paeria la titularitat de la zona d'andanes, ja que, segons Dalsa, les altres dues no estaven afectades per la concessió. La paeria celebrarà aquest divendres un ple extraordinari per desestimar el recurs i tot fa preveure que la concessionària portarà aquesta qüestió fins als tribunals.
Jo crec que ja t'he de buscar una sintonia per parlar de Jocs Olímpics d'hivern, Arnau, perquè ara és l'alcalde de Viella el que es pronuncia i diu que no té sentit fer la consulta. Ja sabeu que la Generalitat ara ja ha dit que farà una consulta el 24 de juliol, si no recordo malament, per preguntar a l'Alt Pirineu i Aran si, per entendre'ns, jocs sí o jocs no, però que, a més, farà una segona consulta a tres comarques més, preguntant-los-hi a cada comarca si es volen involucrar o no a una possible candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern 2030, que recordo, a més, que aquesta consulta no es podrà fer ni telemàticament ni vot per correu. S'haurà de fer in situ. Doncs ara és l'alcalde de Viella el que diu que no té sentit fer aquesta consulta després d'haver presentat ja la proposta tècnica dels Jocs Olímpics.
Doncs sí, perquè anem buscant un acord que acontenti a totes les parts organitzadores dels Jocs Olímpics, ja que l'alcalde de Viella, Juan Antonio Serrano, ha sentenciat que no té massa sentit plantejar una consulta pels Jocs d'hivern quan ja està el projecte en marxa. Per Serrano és un error polític des del començament el plantejament de la consulta i que l'Aran sempre s'ha mantingut amb decisions molt clares i concises.
La nostra opinió de l'Aran ja la més clara que hi ha hagut des del començament i, bueno, nosaltres estem per la labor de que s'hagin uns Olímpics al Pirineu.
L'alcalde de Viella ha manifestat que una candidatura dels Jocs d'hivern dinamitzarà el Pirineu i, junt amb les infraestructures, es pugui acabar amb els dèficits que pateix.
Gràcies, Arnau. Nosaltres acabem parlant de dades de Covid-19 i és que el Departament de Salut de la Generalitat ha comunicat en l'actualització de dades d'aquest dimarts 5 noves defuncions per Covid-19 al Pla de Lleida, que ja n'acumula 882 des de l'inici de la pandèmia. La regió de l'Alt Pirineu i Aran es manté 185 morts des del passat 26 de febrer. Pel que fa al nombre de persones ingressades amb Covid als hospitals lleidatans, n'hi ha 53, una menys que fa una setmana, mentre que els malalts crítics a les UCIs s'han reduït fins a dues persones, la xifra més baixa des de mitjans de juny del 2021.
Amb Cope Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre, amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
Doncs apa, que seguim aquesta ruta que ens porta per pràcticament tots els cellers de la DO Costers del Segre. I, de fet, avui, a més de conèixer un nou celler de la DO Costers del Segre, doncs ens n'anirem de fira. Un moment, només un moment, però anem de fira. I anem cap a Barcelona, a la Barcelona Wine Week, perquè allí està el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Ara, avui sí que et puc dir allò de... Estàs en tu salsa.
Avui és perfecte, perquè ja teníem ganes de tot això, de veure gent, de veure vi, d'estar amb els amics, amb els grans professionals que tenim en aquest sector, i la veritat que sí, és un dia, fa un dia esplèndid a Barcelona, i estem a la Barcelona Wine Week, sí senyor.
A la Barcelona Wine Week, on la DO Costers del Segre té una bona representació, oi?
Pues bueno, dintre de la zona que estem a la zona de la DO Costers del Segre, i ja crec que una representació... A la part nostra hi ha 10 cellers i després tenim 4 més repartits en una altra zona.
Molt bé.
I sí, de la DO jo crec que farem soroll com sempre, això segur.
O sigui, estem parlant de pràcticament 15 cellers que estan representats, que estan Exacte. Presencialment avui a la Barcelona Wine Week. Bueno, avui, ahir, avui i demà,
Sí, exacte.
Molt bé. És una fira destinada a públic general o a professionals?
Bueno... Quan més també s'enfocada al professional, eh?
Ja.
Sí que hi ha entrades, que tu pots entrar si vols, però en realitat això fa anys sí que estava més obert, ara ja està més enfocat al sector professional. No?
Clar, o sigui, aquí és on ara els professionals, com tu, per exemple, o un restaurant, o l'encarregat de vins d'un restaurant, s'acosta aquí a la fira i coneix pues, les persones i les propostes de vins de tots els cellers de Catalunya.
Exacte, aquí pues, està tot representat per la denominació d'origen, que estan totes les Espanya també, i llavors pues, tu, a partir d'aquí, pues, amb una llista que normalment la gent agafa, pues, bueno, pues, passa d'estar, pues, no sé, anem a Raïmat, a tastar el que fan a Raïmat.
Ja.
No? pues aquí pues tens a la persona darrera que t'explicarà tot lo que estàs tastant, i a partir d'aquí, pues bueno, és fer negocis també, però és un dia per disfrutar, eh?
Ja, correcte, molt bé. Bueno, dit això, nosaltres seguim el nostre trajecte i avui, bueno, ens quedem a prop de Lleida, no?
Bueno, jo crec que és les lleies que tenim més al costat de la ciutat, això sí que és cert, sí que és cert.
L'única gràcia de tot plegat és que, sí, sí, ens quedem a prop de Lleida, però resulta que avui el Felip està a Barcelona, a la Barcelona Wine Week, i resulta que la persona del celler Raimat amb qui hem de parlar avui, que és el Carles Escolà, doncs també, crec que a més crec que el tens a la vista, també està aquí a la Barcelona Wine Week.
La tinc aquí davant meu, senyor.
Carles, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Parlem amb el Carles Escolà, és responsable d'enologia de Raimat, que suposo que habitualment en el dia a dia, doncs moltes vegades estàs a Lleida, avui coincideixes amb el Felip aquí a la Barcelona Wine Week.
Correcte, avui bueno, jo crec que molta gent del sector, no només de Costes del Segre, sinó de totes les nacions d'origen, a nivell català i nacional, doncs està molta gent aquí, representada.
Clar, suposo que, com deia el Felip ara al principi, també ganes de que tornés la fira i tornar a veure gent del sector, perquè al final les videoconferències tampoc ho supleixen tot, eh?
Exacte, hi ha una cosa que és el, bueno, és inevitable, que és el tast cara a cara amb la gent, clar. Que és el mateix que tastar amb una videoconferència, un amb una ampolla en un lloc i l'altre en un altre, no?
Totalment.
I això s'agraeix tornar a una mica a la normalitat.
Molt bé. Us dono a la web ja, és fàcil, a raimat.com, raimat.com. Aquí trobareu doncs, tota la història que hi ha al darrere, que és maca i a més és propera, i tot el tema referent a la informació dels vins. Però a mi, Carles, primer de tot, com sempre, m'agradaria conèixer més. Escolta, Carles, tu d'on ets?
Doncs mira, jo soc nascut a Badalona. Mm. Però als 18 anys vaig marxar cap a Tarragona a estudiar enologia, a la Facultat d'Enologia. I res, l'any 2000 començo ja a treballar en un celler, a Celler Marroig, a la denominació d'origen Montsant. I allà doncs, vaig estar com a enòleg, director tècnic i també d'export manager durant 19 anys. Fins l'any 2019, que em van oferir el projecte de Raimat. I, bueno, vaig agafar moltes ganes, perquè jo tenia molt apreci aquesta casa de Raimat, perquè abans d'estudiar enologia, precisament, venia vins a una botiga de vins a Badalona, uh-huh. I tenia molt bon record del Raimat Vallcorba, del Mas Castell i de tots aquells que es venien cap allà l'any 94-95.
Uh-huh. Escolta, en quin mes, ara per curiositat, en quin mes de l'any 2019 arribes a Raimat?
El mes de febrer.
Ah, bueno, vale. O sigui, vas estar un any sense pandèmia, per entendre'ns.
Vaig tenir l'oportunitat d'estar un any sense pandèmia. Sí.
No, t'ho dic perquè si m'arribes a dir al desembre del 2019, sí. Et diria, escolta, pràcticament no has pogut estar Raimat sense pandèmia, per desgràcia.
Sí. No, he conegut Raimat sense pandèmia, sí.
Molt bé. Escolta, com han estat aquests 3 anys?
Bé, aquests 3 anys, bueno, una mica... La feina que teníem per davant era posar una mica d'ordre als vins de Raimat, una mica amb les famílies, intentar, des del meu punt de vista, donar una mica més de personalitat a cadascuna de les famílies de vins. I bé, he tingut carta blanca per anar experimentant coses diferents i estem traient vins nous ara, fruit una mica del treball d'aquests 3 anys.
Mm-hmm. Escolta, dius que vas començar a treballar en una botiga de vins, vas traslladar-te a Tarragona per estudiar enologia, però això et ve de família o vas descobrir el món del vi així per casualitat?
No, va ser per casualitat, eh?
Ah, sí?
Sí, no hi ha res de... A la família, històricament, no tenim cap vincle amb la vinya, la veritat.
Déu-n'hi-do. Escolta, sí. I convertir-ho en una vocació?
Bueno, jo tirava, volia estudiar ciències ambientals. I bé, era una carrera que en aquell llavors que es va posar molt de moda i la nota de tall era molt altíssima per entrar. I jo no tenia suficient nota. Vaig estar un any que vaig voler millorar la nota de selectivitat per veure si ho aconseguia. I mentre em preparava per millorar la nota... Uh-huh. Doncs vaig tenir l'oportunitat de treballar en una botiga que una de les coses que venien eren vins
I allà, bueno, a través d'allò, començant a fer cursos de tasses, de vins i tot això, doncs em vaig enamorar del vi i ja no ho he deixat.
Que bo.
De fet, m'agrada tant que fins i tot tinc vinya pròpia.
Ah, caram.
També soc viticultor.
Ah, caram. O sigui, celler encara no en tens, però pot ser un
projecte... No, celler no en tinc.
Però pot ser un projecte a mig termini.
Més que a mig, potser serà a llarg termini.
Bueno, pues a llarg.
Sí, sí.
Bueno,
sí,
però sí. Es comença per una vinya,
eh? Exacte, sí, sí. Sí.
Carles, escolta, estava revisant la vostra web, raimat.com,
sí.
i parleu molt de sostenibilitat i de viticultura sostenible. És una cosa que suposo que això tu ho tens, pel que ens has dit que volies estudiar, és una cosa que tens clara, no?
Bueno, jo crec que és una cosa que el celler i la companyia té claríssima. De fet, el tema de la sostenibilitat... Bueno, els nostres vins en 3 anys seran el 100% dels vins seran ecològics.
Okay.
Però ser sostenible és algo més que ser ecològic, val? És anar un pas més enllà. I, de fet, bueno, estem certificats per el certificat Wineries for Climate Protection.
Uh-huh.
Hi ha només 16 cellers a nivell d'Espanya que el tenen, i és un certificat que, bueno, que certifica el compromís que ja tenim amb el medi ambient, no només a la vinya, sinó també al celler.
Molt bé.
I tot això, doncs, una sèrie de programes que tenim, doncs, de disminució, evidentment, al ser ecològic, disminució de l'ús de pesticides perquè no se'n poden tirar, no?, però treballar amb cobertes vegetals, la reducció del rec a la vinya, introducció d'espècies a la finca, ara vam obrir el Raimat Natura, que bueno, convido tothom, sobretot de Lleida, que el tenen al costat de casa, a gaudir d'un dia a l'aire lliure, a veure que tenim més de 100 espècies diferents d'animals dins de la nostra finca.
El Raimat Natura és una de les vostres propostes de no turisme, suposo.
Sí, bueno, i fins i tot ja no, i fins i tot perquè la gent no cal que sigui ni de no turisme, vull dir. La gent que vulgui gaudir un dia al cap de setmana de l'aire lliure, doncs estan convidats a anar-hi i no han de pagar cap entrada i poden disfrutar del nostre entorn, que és preciós.
O sigui, el Raimat Natura, veig que teniu activitats de marxa nòrdica, activitats d'orientació, d'una ruta guiada, però a més també lloguer de bicicleta elèctrica, suposo, per moure's per dins de les finques, fins i tot un vol en globus.
Sí, hi ha diferents activitats. Després, l'altra cosa és que cadascú pot anar amb les seves pròpies bicicletes i passejar per allà on vulguin, eh? Però hi ha activitats guiades i activitats que poden fer sense necessitat de llogar ni res.
Que bo. Estava llegint també, bueno, dos titulars que teniu a la web, La terra ens torna el que li donem, que jo crec que és molt il·lustrativa, aquest, no? I l'altra, la de Visita'ns un dia i recorda'ns per sempre. Aquest m'ha encantat.
Bueno, és que Raimat és un celler gran i moltes vegades la gent, i jo m'incloc, la percepció que tenim és com si hagués de ser tipus indústria, no?
Mm-hmm.
Puc arribar a explicar. Però llavors, quan hi vas allà i ho vius en primera persona, realment t'enamores del que s'està fent allà. Vull dir, això no ho fan ni a molts cellers petits, no? Tota la dedicació que estem fent amb tot aquest tema de la sostenibilitat.
Home, jo t'escolto i et escolto enamorat, eh?
Oh, sí, sí. Pensa que jo pujo cada dia de Móra d'Ebre fins a Lleida a treballar, vull dir que...
Estàs enamorat.
Si enamorat no pujaria.
Felip Urbano, veus com també hi ha amor? Bueno, també, és que això ho descobrim a cada celler, eh?
Sí, sí, sí. Bueno, però sí. És el que deia Carles, que Raimat com a Raimat, que clar que té un handicap, no sé com explicar-ho, clar, de les 4.000 hectàrees que hi ha a l'ADO, 1.800 i algo són de Raimat. Llavors, clar, sempre han tingut aquella percepció de lo que no és en realitat, no? Perquè no deixa de ser una família petita que van començar dels primers a fer vi, bueno, dels primers sota la llocosa del Segre a Lleida, vull dir que sempre això s'ha de respectar, no?
Mm-hmm.
Carles, però el que estàs fent nou, que hi ha alguna cosa així rara, perquè últimament estem veient que la gent tira per fer ancestrals, coses d'aquestes, a Raimat fareu alguna cosa així també o no?
Bueno, mira, a Raimat estem recuperant ara, hem tret 4 vins, o no, més que hem tret 4 vins, hem tret 2 vins nous ara, darrerament, dos que són nous, que són els Turons, que és una família de vins, amb un blanc i un negre, buscant un perfil, són varietats clàssiques, el Chardonnay pel blanc i Cabernet pel negre, però estem buscant un perfil molt més fresc, vins que tenen capacitat d'envellir de molt envelliment, on la fusta acompanya el vi però no hi és present, o sigui, no hi domina. I després també, una altra sèrie de dos vins, el Molí, que és un vi negre amb Cabernet i Syrah, i després també el Nio, que és un cupatge únic, jo crec, perquè és Chardonnay, Xarel·lo, Albariño, en el qual, per exemple, el Xarel·lo és Xarel·lo brisat, o sigui, és un Xarel·lo fermentat amb les pells i criat amb dipòsits de formigó.
Sí, no, Niu de la Cigonya, és, per mi, és dels millors vins que teniu. Sempre jo, quan he fet cartes al restaurant, l'he ficat, eh? Sí, per mi és un referent de Raïmat, sí que és cert, sí. Quantes hectàrees hi ha d'Albariño a Raïmat?
A Raïmat hi ha al voltant d'unes 60 hectàrees d'Albariño.
Ostres, carai, potser que n'hi ha, no?
I de fet, fa més de 20 anys que estan plantades, que això és l'altra cosa que sorprèn quan ho dius a la gent,
sí, sí.
Perquè realment no és que sigui una cosa que s'hagi plantat fa recentment, no, sinó que és una cosa que s'està treballant des de fa molts anys.
Això l'únic que ens deu saber també, que a vegades hi ha elaboradors com tu, no? Companys de la DO, que també tenen Albariño, i és això, que l'Albariño, que és la varietat més coneguda de les Ries Baixes a Galícia, i a Lleida fa la tira d'anys que la tenim també. Passa que no hi ha molts que elaboren amb Albariño, però sí que és cert que hi ha 20 anys, eh?
Si nosaltres tenim, de fet, tenim un vi que és 100% Albariño, que és el Raïmat Albariño del Zaire, que és ecològic, i clar, la gent impacta molt pues, trobar-se davant d'un Albariño i ecològic, no? Vull dir...
Sí.
És un Albariño a Lleida, vull dir.
Exacte, de Lleida i ecològic, sí.
Clar. Carles, escolta, així aproximadament, quantes ampolles feu a l'any?
A Raïmat fem uns 5 milions d'ampolles, aproximadament, amb marca Raïmat, val?
5 milions.
Sí.
Quina barbaritat, no?
És que, clar, t'ho dic perquè...
Bueno, són... Sí. Són 5 milions d'ampolles on apareix la paraula Lleida.
No, totalment d'acord amb això, però...
Això que ha dit el Carles m'ha agradat molt. Hòstia, lo tornaré a dir bé. Són 5 milions d'ampolles on surt la paraula Lleida, sí senyor.
Sí senyor, no, és bona observació, però Carles, ara estava pensant amb la teva responsabilitat com enòleg de que aquestes 5.000 ampolles surtin... Bueno, evidentment, que feu tot tots els controls i tot, però vull dir que clar, aquestes ampolles van a... Quin tant per cent marxa a exportació?
A exportació va aproximadament un 20... És poc, en el cas de Raïmat, és un 20%.
Ja, un 20% és un milió d'ampolles.
Sí, aviam, sí, amb ampolles, amb número total absolut d'ampolles és molt, però... En percentatges no és molt, la veritat.
Vale, sí,
perquè
sí.
Perquè Raïmat és una marca molt reconeguda aquí a nivell de Catalunya.
Sí, correcte. Però volia dir que la teva tasca com a responsable enòleg, Carles, suposo que, clar, és potent, perquè o sigui, al final us moveu per tot el món, per entendre'ns, encara que sigui el tant per cent baix, és un milió d'ampolles que marxen fora d'Espanya, i, clar, tot ha de sortir perfecte, tot ha de sortir bé.
Ah, exacte, sí, això sí.
Bueno,
una responsabilitat que també amb els anys i l'experiència, doncs, bueno, també relativitzes. El que intentes és tractar tots els dipòsits de vi igual, amb molt de carinyo, i llavors, bueno, al final, doncs, si els cuides bé, doncs et responen bé els vins.
Us torno a recordar la web a raimat.com. Per cert, el tema de Raïmat Natura, de veritat, doneu-li una oportunitat, perquè és una d'aquelles maneres, com deia el Carles, i crec que encertava, d'acostar-te humanament a Raïmat, per entendre'ns, i sí que és veritat que fan 5 milions d'ampolles, però que després veus que al final són camps amb vinyes, que els mimen, que se les estimen i que ho tracten com si fessin una ampolla només, doncs multiplicat per 5 milions, però que el tracte que li donen és humà i que val la pena visitar els cellers d'aquesta altra manera, no? Per acabar de conèixer... per treure't aquesta idea, Carles, que deies tu, de ui, això deu ser una fàbrica, no? Doncs no, és un celler integrat al territori i, a més, amb una dedicació a la sostenibilitat i a la viticultura sostenible envejable, amb, com ens deies abans, amb un segell que només tenen 16 cellers a tot Espanya. Per tant, imagineu-vos,
I el territori, Perquè,
i el territori, sí.
Sí, Raïmat està... Penseu que el poble de Raïmat no existia abans de que hi hagués el celler. I al final el poble, les cases, l'escola, l'església, el cementiri, tot ho va crear Manuel Reventós, que era llavors propietari del celler.
No, estava mirant...
És una història molt bonica al darrere.
Estava mirant a la web raïmat.com, a la plana d'història, comença així, 1914... a l'oasis del desert, on molts veien un paratge desèrtic, Manuel Reventós va imaginar 3.200 hectàrees de vinyes. Punts suspensius, i després, com es diu, tot el que ve després és història. Carles Escolar, responsable enòleg de Raïmat, escolta, que ha estat un plaer que haguis estat avui amb nosaltres, i a més, mira, coincidint amb la Barcelona Wine Week, on també tenim el Felip, Carles, gràcies i enhorabona.
El plaer ha estat meu i moltes gràcies a vosaltres.
Doncs apa, Felip, et deixo, que també deus estar ben enfeinat.
Sí, perquè ja tenim aquí gent que s'està esperant ja.
Doncs ja està, digue-li que estàs aquí amb Cope Lleida, que estàvem parlant de la Deo Costes del Segre, però ja et deixo, Felip, cuida't, una abraçada.
Una abraçada.
Con My Home puedes disfrutar de una mayor tranquilidad contratando un seguro de vida o de hogar, o financiar tu nuevo televisor. Además, hasta el 1 de julio de 2022 puedes llevarte una tarjeta regalo de hasta 500 euros, 50 euros por cada nuevo producto de los incluidos en la promoción, con una contratación mínima de 2 productos. Infórmate en caixabank.es. CaixaBank.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una superoferta de solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 20 de abril. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900 200 730.
Si tu banco está lejos, recuerda que Correos siempre está cerca. Con la tarjeta Correos prepago Mastercard podrás pagar en cualquier comercio, comprar online y retirar efectivo en cajeros de todo el mundo o en nuestras oficinas. Además, ahora podrás disponer de una cuenta para cobrar la nómina o pensión, pagar recibos y realizar transferencias. Porque en Correos ofrecemos soluciones para ayudar a la inclusión financiera de todos y todas y seguir haciéndote la vida más fácil. Pide tu tarjeta en correosprepago.es o en cualquiera de nuestras oficinas.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¡Crystal Box! Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis 2 tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ens plantarem a les 2 de la tarda amb la nostra tertúlia dels polítics. Ja saps que, per cert, que a nivell de temperatura estem igual que fa una hora, com el que diu. Estem fregant els 12 graus a la ciutat de Lleida, però no ha anat a més la història. Per tant, ja ens ha dit l'Armando Álvarez que és poc probable que torni a glaçar aquesta nit, però l'afectació d'aquestes 3 nits de glaçades, sobretot aquesta, que potser és la que ens pensàvem que seria més lleu i que ha estat fins i tot més forta que ahir, doncs ha disparat totes les alertes, perquè al final és el que diem sempre, treballes tot l'any, parlo sobretot dels pagesos i les pageses a la terra, treballes tot l'any per agafar el fruit en una setmana concreta. Si durant l'any, i sobretot ara, el moment de floració i primers estadis de la fruita, doncs ja glaçades, pedregades o qualsevol altra història, doncs res, a tornar a començar l'any. Vinga, va, tertúlia dels polítics, com sempre ben acompanyats. Veig a la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia des dels Camps Elisis.
Per cert, això anava a preguntar, ha sortit aquí a aquest Toqui el Sol, eh?
Sí, a més, aprofitant que fa un dia magnífic, que mira, he anat a donar una passejada pels Camps Elisis i aquí estic, perquè una mica sento enveja quan la Carme sempre es passa amb aquests exteriors, em fa enveja, dic, avui me toca a mi.
T'ho anava a dir, però estava mirant a la Carme, a l'altre quadradet, i la vacant interiors avui amb una finestra a prop. Carme Valls del PSC, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. Avui des de la quarta planta de Paeria.
Ja. No teniu un balcó aquí ni solàrium, no?
Sí, tenim una terrasseta. Sí. A més està molt concorreguda, és una terrasseta molt concorreguda, la veritat.
Sí, es tanquen acords en aquesta terrasseta o no?
Bueno, alguna
coseta, no? Surt.
Sí.
Molt bé, també està amb nosaltres la Marta Gispert, de Junts. Marta, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Benvinguda. I avui s'incorpora en aquesta tertúlia per part del Partit Popular el Xavi Palau, després que la setmana passada doncs féssim l'acomiadament de la Marisa Xandri. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard. Molt bon dia als oients de Cope Lleida. Molt content de retrobar-los, que segur que ens estan escoltant moltes persones que després ens ho diran. I jo em trobo al carrer Acadèmia, just davall dels vostres estudis.
Doncs, ostres, mira, quasi bé podies pujar. Mira, una persona sola la puc tenir a l'estudi, eh? Vull dir que... Tu mateix, eh? Si estàs ben aparcat, ja saps.
Estic davant del Copimatel, per tant ja me quedaré aquí.
Bueno, si no puja... Xavi.
No, mira, ja estic rebent missatges de gent que em diuen que ens estan escoltant. Per tant, moltes gràcies a vos, Ricard, per retrobar-nos aquí en la COPE.
Molt bé. Escolteu, estava parlant d'aquestes glaçades. La primera ens la van avisar, sabíem que havia d'arribar, no sabíem la virulència, però havia d'arribar. La segona va ser bastant lleu, però la d'aquesta nit ha tornat a ser intensa, no com la primera nit, però més que la segona. I això ha fet saltar totes les alarmes. Ens haurem d'esperar uns dies encara per saber l'abast real de les afectacions, perquè, a més, això també, depenent del lloc, depenent de l'arbre, etcètera, etcètera, però haurem de veure l'abast i, com escoltava avui, hi ha dues coses que s'han de fer urgents. Una, si s'ha d'ajudar doncs a aquest territori, que s'ha de fer ja, de manera àgil i ràpida, i l'altra... és que la mà d'obra necessària per la campanya de la fruita baixarà, amb el qual tornem a tenir aquell problema de que arribi gent que al final no acabaran trobant lloc i que generi doncs, aquestes bosses de persones que no, al final no tenen ni lloc per treballar, evidentment, al no tenir lloc per treballar, no tenen lloc per viure, i ja sabeu els problemes que comporta tot plegat. Com ho veieu? Maria, per exemple.
Sí, bueno, déu-n'hi-do. Primer de tot, dic que ja portem un parell de nits, bueno, tres nits amb aquestes baixades de temperatures al mes d'abril, amb aquest canvi climàtic, que és un fet consumat i que, malauradament, doncs, bueno, afectarà, tot això afectarà molt a la nostra província i, sobretot, no?, a la nostra comarca, el Segrià, que amb tot el que és la recollida de la fruita i la fruita en si. També s'ha fet molt mal, no?, als ametllers, sobretot, que ara estaven en plena floració.
Sí, també.
I, bueno, com sempre, sí, i com sempre els pagesos, doncs, a patir les conseqüències de les inclemències. I ara tu comentaves el tema dels ajuts, sí, està molt bé, però també el tema de lo que són les assegurances, no?, les pròpies assegurances, doncs, que... no arriben a cobrir totes aquestes inclemències meteorològiques que, malauradament, insisteixo, pel tema del canvi climàtic, doncs afecta tota la pagesia i ens afecta tant a la nostra indústria, en aquest cas, de tot el que és el tema de la fruita, no?, que és la nostra base, que és la nostra base aquí a Lleida i a la zona del Segrià. Mm-hmm. Doncs, bueno, malauradament, ja veurem com se resol, perquè ja et dic, no només és tot qüestió d'ajudes, sinó que també és el tema de les assegurances i un llarg, etcètera. I també, efectivament, i per ser breu, com ara comentaves, no?, això farà potser, encara s'han d'evaluar els danys, que baixi la producció i aquest any doncs, tornem a trobar-nos com cada any amb una situació de els preus, en aquest cas, uns preus que seran doncs, molt baixos i també tot el tema de la mà d'obra, en aquest cas de tots els temporers que venen a treballar a la campanya de la fruita, doncs que es trobaran amb gent que es trobaran que no poden treballar, o fins i tot també els ucranesos, no?, els que estan refugiats d'Ucrania, que que, bueno, que hi hauria molta gent que estaria disposada a treballar i ja veurem com acabarà, però bueno, les valoracions s'hauran de fer, potser ara estem anticipant i això qui més ho sap, en aquest cas són els col·lectius des de la pagesia, els empresaris de la fruita i sabran el que passarà, no? Però bueno, no, malauradament ens trobarem un altre any.
Sí. I a més, Maria, ja us avançava que això ens hem d'esperar uns dies, perquè això tampoc se veu immediatament, però clar, tot fa pensar que la producció baixarà i, per tant, la necessitat de mà d'obra també baixarà. I, a més
correcte.
A més, l'alberg, l'ECMO, aquest equipament no estarà fet encara aquest estiu, amb el qual, doncs... Bueno, de l'ECMO ja en parlarem un altre dia, perquè ara sembla ser que es pot fins i tot negociar ja la ubicació final. Pel que em va semblar sentir, parlem de metres. Metres a la dreta o metres a l'esquerra. O no, o més lluny, però bueno, ja en parlarem. Xavi Palau.
Bueno, de l'ECMU suposo que he vist a l'agenda pública de que avui hi ha una reunió del govern amb el Comú i una reunió del govern amb els socialistes, suposo que pactaran quelcom amb el Partit Popular, no hi ha cap de reunió perquè és innegociable el tema que nosaltres tenim molt clar el nostre posicionament. Dit això, el tema de la fruita és que els pagesos que no deixen de ser autònoms i empresaris ja no s'hi poden passar més coses aquest any.
No.
El tema del clima, que evidentment caldrà deixar passar uns dies a veure quina és l'evolució i les pèrdues, evidentment ja a la vegada tot el tema de la guerra d'Ucraïna, i a la vegada la pujada de preus i a la vegada el pitjor govern de la història a Espanya, els socialistes i comunistes. Les coses clares. Dit això, a partir d'aquí, doncs, pobres pagesos de l'Horta de Lleida, del Segrià i de la nostra província. Dit això, evidentment que ens trobarem amb una sèrie de circumstàncies, previsiblement, per aquest estiu, doncs que possiblement, insisteixo, no ho sabem, però és possible que hi hagi un excés de mà d'obra. Per tant, aquí el conjunt de les administracions tindran que treballar per evitar que allò que es veu repetint any rere any a la nostra ciutat, com molt bé dius tu, Ricard, ja dia 5 d'abril evitem que passi. Però això dependrà del conjunt de les administracions.
Clar. Això estem és d'hora, per entendre'ns, d'aquí en 2 setmanes jo crec que ja se sabrà, per tant, hi ha temps suficient per maniobrar. Carme Valls, per al·ludida. Per al·ludida vull dir que si tens la reunió, ja l'heu tingut o l'heu de tenir, què proposareu, què us proposaran?
Nosaltres la reunió la tenim aquesta tarda. La nostra proposta pel tema de l'allotjament de Pardinyes ja fa un any que la vam presentar en roda de premsa, que com ja sabeu és l'increment de pisos ficats a disposició dels temporers. Com ja sabeu és obrir tot el tema de Josefines, que ho tens aquí al costat per un tema de la gent sense llarisme. És tornar una altra vegada que la Generalitat de Catalunya torni a ficar en marxa aquells ajuts per la construcció o rehabilitació d'allotjaments al costat de les explotacions agràries i no fer solament un espai, sinó el nostre model no és aquest de 120-130 places, que és el que es planteja, sinó que són microalbergs per ficar-los a disposició, perquè està clar, ja sabeu que jo durant 20 anys de la meva carrera professional m'he dedicat al tema dels temporers i està clar que el sistema que ells proposen no és el que avui en dia s'hauria de fer, no és modern, està passat, està caduc, etc. I, evidentment, una altra història és que aquesta ja suposa amb la que tothom està d'acord, és la ubicació que no ha de ser la que se demana. A part d'això, doncs, hi ha moltes coses a parlar. Nosaltres som un govern de consens, som un partit de consens, perquè la ciutat tiri endavant. Jo, les històries del Xavi Palau, ja sap, jo me l'estimo molt, però ja sap que jo tenim poc a veure amb el tema polític, no? A partir d'aquí, tot el que més, quan parla de comunistes i tal, és la seva manera de vendre la pel·lícula. No entraré en aquestes discussions. Però sí que jo volia comentar que ahir ens vam reunir amb Afrucat, ens vam reunir amb el Manel Simó i amb la nova presidenta, amb la Montse Baró, per parlar d'aquestes gelades, entre altres temes, i també per parlar de l'allotjament i també per parlar de temes com pot ser quin ha de ser el paper que ha de jugar Afrucat a la ciutat de Lleida, no? I està clar, quan vosaltres dieu el tema dels temporers, jo us he de dir que el que me diu l'experiència és que quan hi ha aquestes gelades que són tempranes abans de l'inici de la campanya, doncs el problema de la mà d'obra que deambula pel carrer i que no troba feina no és tant com quan se produeix una calamarsada doncs el 15 de juliol o l'1 d'agost o al juny, no? Perquè hi ha aquesta previsió de que no hi haurà tanta fruita i, per tant, hi ha gent que ja no ve. Us vull recordar que més del 60% dels temporers que venen a Lleida són repetidors i, per tant, és la pròpia empresa qui els crida perquè vinguin. I si ja no te criden, ja no vens. Cada vegada el treballador, parlem del treballador, perquè parlem de temporers, eh? Jo no parlo, quan parlem de fruita parlem de temporers i no parlem de sensellarisme, no parlem d'aquella gent transeunt de la ciutat, parlem de temporers. I el temporer sap molt bé quan hi ha feina i quan no n'hi ha. I, per tant, sap quan ha de vindre i quan no. I el fet de que la gelada sigui amb anterioritat, doncs, preveu que se puguin fer les previsions de campanya i que se pugui fer la crida a la gent a treballar. Sí. No? I, per tant, esperem que sigui, desafortunadament, doncs, és cert, s'ha fet molt mal, molt mal. Hi ha pagesos que ja parlen del 100% de la seva producció malmesa, però, com tu dius molt bé, Ricard, hem d'esperar una setmaneta i que els inspectors de les assegurances comencin a passejar-se per les explotacions. Mm-hmm.
Marta Gispert.
Sí, és cert que doncs, és molt, molt, molt mala sort. És una desgràcia el que ha estat passant aquestes tres últimes nits. Malauradament, la climatologia no està en les nostres mans per poder-la dominar i per això estem on estem i segurament doncs, hi té molt a veure el maltracte que li fem al planeta doncs, perquè hi hagi doncs, aquest canvi climàtic i ens estigui portant aquestes gelades. Aquesta gelada jo crec que és històrica. Aquest matí podíem llegir en diversos mitjans, no?, que es feia aquesta valoració de la preocupació que generava el sector aquesta gelada de tres dies amb tres nits estan amb ella per part de tot el sector. Veurem quina és l'afectació final, però com ja han anat dient els que m'han precedit, jo crec que la desgràcia ja s'alvida. Hi ha doncs, moltíssima afectació en el que és a la plana de Lleida, per tant ens toca directament tota la fruita de pinyol i també doncs, l'ametlla. I doncs, hi ha explotacions que doncs, han quedat arrasades. No? I la veritat és que ha sigut en un moment molt dolent. L'abril és quan doncs, ja ha caigut la flor i, per tant, el que és la fruita doncs, comença i està tota plena de lo que és aigua. No? La fruita és aigua i, per tant, se gela amb molta facilitat i es fa malbé amb molta facilitat. Veurem quin és el resultat en les pròximes hores, el resultat definitiu, però jo crec que l'afectació és molt gran i les assegurances ja sabem doncs, que t'ajuden a fer les paus i a no tenir pèrdues, però en qualsevol cas doncs et fa malbé tot el que és la producció i no pots treure en benefici. No?
Ens queden 10 minuts.
Però, només sí. Volia comentar que estic d'acord amb la valoració que fa la Carme, que a banda és experta ella, però jo també estic d'acord i ho pensava des del primer moment. Crec que havent sigut ara doncs, aquesta gelada i havent-se publicitat i havent-se sabut davant mà doncs, que aquesta campanya serà dolenta, jo prevec que tampoc vindrà tanta gent perquè no es produirà aquest efecte crida com si seria en el cas de que hi hagués una cuir d'una bona campanya.
Marta, pensava que anaves a dir, estic d'acord amb la Carme, amb el tema de l'alberg. I m'havia espantat i tot. Bueno, espantat.
No ho he dit.
No, ja ho sé que no ho has dit i que he pensat per un moment que anaves a dir això.
Però d'acord amb moltes coses a la Carme i una d'aquestes era doncs, aquest punt de vista que jo també estava pensant des del primer moment el mateix, no? Que no prevec que sigui doncs, una campanya on vingui moltíssima gent a treballar perquè ja saben davant mà que aquí no hi haurà, doncs, la feina que es podia preveure en un any de bona collita.
Marta, i del model de l'alberg a l'any 2022 de 100-120 places, aquest model, que la Carme diu que això ja s'ha fet a d'altres llocs fa temps i que ja s'ha vist que no s'està fent anar, que és caduc...
Bueno, jo crec que a la vista està de que li estem donant un tomb i estem parlant amb diferents sectors i sobretot amb els partits polítics de la paeria perquè la cosa no està tancada.
Ja, però Marta, què ha canviat de fa uns mesos ara? Perquè jo recordo l'Ajuntament fa uns mesos ser inflexible amb aquest tema.
Mira, jo no puc donar llum sobre aquest tema perquè no l'estic portant jo directament. Jo... Si soc sincera, no sabia que avui hi havia una reunió d'aquest
vale.
tipus.
No, ja veig que és molt compartimentat, això. Perdó, que em demanava la paraula la Carme. Podeu intervenir, la resta?
No, jo volia comentar amb aquests sistemes que parlem caducs. Mira, per exemple, Alcarràs. Alcarràs hi ha un allotjament de temporers, que a més és diferent perquè són casetes i tal, que jo crec que hi ha 90 i pico places. No funciona. A Lleida tenim un clar exemple de que aquest tipus d'allotjaments no funciona. Ja no parlem de temporers, parlem de sensellats, amb Jericó o l'antic Hostal Àlex. No funcionen aquests tipus de... Ja no funciona. Sin embargo, sí que ens hem donat compte durant aquests anys que hem anat ficant gent, diguem, de diferents col·lectius en pisos, doncs que l'èxit és molt més gran. O sigui, no ens serveix que nosaltres apartem la gent en un lloc on hi hagi... Quan parlem d'apartheid, quan el govern actual de la paeria nos deia que nosaltres som racistes i que fem apartheid, ells sí que en fan, perquè els col·loquen tots en un mateix lloc i nosaltres no, nosaltres el que fem és que estiguin per la ciutat, com estaríem tots, no els volem col·locar tots en un lloc, en unes valles allí, perquè no, aquest no és el tema. Aquest és un sistema caduc i, a més, està que és un sistema caduc i que ha quedat obsolet. I jo crec, Ricard, que el canvi d'opinió hem demanat per activa i per passiva un estudi que ens digui, després dels 2 milions d'euros que estan estudis, un que ens digués que aquest model que present és el bo. I no ha estat capaç de
pensar. Ens queden pocs minuts, de manera breu, Xavi Palau i Maria Borrell.
Mira, molt ràpid. L'Ajuntament de Lleida canvia d'opinió per debilitat. I debilitat i por electoral. I saben del neguit i del mal resultat electoral que pot treure per dins el conjunt de Lleida. Perquè durant un any han mantingut una oposició i ara l'han canviat per la pressió veïnal. Però com és que el govern de la paeria negocia en comú i socialistes únic i exclusivament? Això li haurien de preguntar al govern. Perquè sap perfectament que altres forces polítiques no tenim debilitat en aquest assumpte i està molt clar quin és el nostre posicionament. I hem dit no a l'Albert de Pardinyes. Però és que a mi em fan un favor, perquè els votants de Cope Lleida entendran perfectament que el PP de Lleida no negociï amb aquells que fa 15 dies ens van declarar a Pablo Casado una persona de centredreta non grat. Aquesta superioritat moral del nacionalisme a Lleida, el Partit Popular és una barrera i un fre. I per aquest motiu no cal que ens sentem a negociar res amb aquells que demostren debilitat i que tenen superioritat moral ideològica per dedicar-se a declarar persones no grates a Lleida. Quan després Pueyo diu que vol polítiques de consens, primer que se les autoapliqui i després que busqui el consens. I crec perfectament que els nostres oients ens entendran. Amb Pueyo i amb Postius no es pot negociar amb la situació actual que estan arrastrant a la ciutat. Una ciutat, i acabo, Ricard, que han convertit l'única capital de província d'Espanya sense estació d'autobusos. Tenim un baixador perquè no s'han dignat ni l'Ajuntament ni la Generalitat a complir amb la nostra ciutat.
De manera breu, Maria Borrell i Marta Gispert.
No, sí, una mica per acabar i una mica recollint també les paraules que ara deia el Javi, no? Nosaltres, el grup municipal de Ciutadans no sabia que avui hi havia cap reunió, en aquest cas amb l'equip de govern o amb els comuns o amb el grup socialista. Està claríssim que aquí hi ha uns interessos i hi ha uns pactes a l'ombra, però d'alguna manera, que es fan les coses com sempre s'estan fent en aquest govern des que porten governant aquests 3 anys, o desgovernant, millor dit, la ciutat durant aquests 3 anys, que és parlar amb una part de l'oposició i amb l'altra deixar-la de banda. Quan aquí estem tots i representem els ciutadans que ens han votat i els que no ens han votat també, perquè com la nostra feina de regidors és aquesta. A part d'això, està claríssim que un govern, el Pueyo i el Postius, quan se veuen les orelles al llop, el que fan és recular. Donde dije digo, digo Diego, no? Primer, o sigui, era completament intransigent amb el tema de l'Albert a Pardinyes. Ara sembla que estan canviant d'opinió, no sabem molt per què, però no només amb això, amb tantes altres coses, no? Aquesta falta de lideratge, aquesta falta d'escoltar la ciutadania i aquesta falta d'aquest consens, que ara referia també el Javi, aquest consens que és completament mentida, que és completament fals, ens ha portat a que avui, per avui, a Lleida no hi hagi estació d'autobusos. Ens ha portat a que avui, per avui, a Lleida no hi hagi un pla ni de seguretat, ni de civisme. Ens ha portat a que avui per avui no hi hagi un pla de cultura i ens ha portat a que avui en dia a Lleida no hi hagi un pla d'esports. I com aquest exemple te'n posaria d'altres, perquè ja n'estem cansats d'escoltar i de sentir i d'enterrar-nos per la premsa del que fa l'equip de govern.
Marta Gispert.
Bé, pel que veig, aquesta tertúlia s'ha convertit en una plataforma per fer polítiques i per fer polítiques destructives contra l'Ajuntament de Lleida, sense possibilitat de poder-nos, en fi, explicar, perquè la limitació de temps, com vosaltres sabeu, és molt gran en aquesta tertúlia. Doncs només dic que el senyor Palau es va autoexcloure de qualsevol reunió o de qualsevol espai.
I estic orgullós d'haver-ho fet.
Amb l'equip de govern.
Xavi,
estic parlant jo, senyor Palau, amb l'equip de govern. I ho va fer públic en un ple i va dir que a partir d'ara mai més es volia reunir amb ningú de l'equip de govern.
Això no ho vaig dir.
Fa consensos,
tal qual, així no.
Etcètera, perquè va dir que únicament es cenyiria a les comissions informatives i als plens. Per tant, s'ha autoexclòs de qualsevol espai de comunicació, entenc jo.
Perquè jo defenso els meus votants, no com vosaltres, que ens insulteu declarant persones no grates a la ciutat de Lleida.
Xavi, que ens queda poc temps, deixem acabar la Marta.
La gent que em coneix sap quin és el meu tarannà i la meva manera de fer les coses. Soc una persona, i jo represento doncs, un grup polític a la paeria de Lleida, en la qual cosa nosaltres sempre hem defensat el escoltar, està a prop dels veïns i en aquest moment ens trobem, és a dir, estem en un punt, estem parlant de l'Albert, estem parlant de l'ECMO, estem parlant d'aquest espai que doncs, estem en un punt on estem escoltant, estem intentant buscar una solució que sigui doncs, d'acord amb totes les maneres de pensar. Això serà impossible, una solució que agradi a tothom, però estem aquí. Estem escoltant, estem veient doncs, que en un moment donat les coses no es van fer prou bé, i això ho hem dit.
10 segons, Marta.
I, per tant, estem aquí. Doncs, no ens hem tancat en banda.
Bueno, ens plantem a les dues. Escolta, la setmana vinent us dono festa, això sí, Setmana Santa. La setmana vinent us dono festa, però l'altra ens toque, encara que sigui l'endemà de la mona, toque. Per tant, us espero d'aquí a dues setmanes. Per tant, desitjar-vos que passeu bona Setmana Santa. Xavi Palau, Marta Gispert, Carme Valls i Maria Borrell, aprofiteu, desconnecteu i carregueu piles. Va, una abraçada.
Bona Setmana Santa a tothom.
Així ho farem. Bona Setmana Santa. Adéu.
Va, que ens plantem a les dues. Soc el Ricard Álvarez i tornem demà puntuals, com sempre, a partir de les 12:20, aquí a COPE Lleida. Demà, doncs, entre altres coses, la informació meteorològica, que l'esperem i molt.